96.0.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Salutacions avui de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ha participat, com cada setmana, l'Eva Caballero en la preparació d'aquest programa. Avui ella, que no pot estar present físicament per un compromís personal, però avui fem el programa a l'equip de sempre, això sí, amb la col·laboració, però sense la presència de l'Eva Caballero, amb el Jordi Carretero a les vies de so, la Blanca Aranyó i la Míriam Malagrida a la producció i a la redacció, i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda, com us deia. Unes 300 assistències sanitàries a Catalunya relacionades amb la revetlla de Sant Joan és una xifra que es pot considerar relativament normal en aquesta nit tan excepcional, amb tanta mobilitat i amb tanta necessitat de protecció davant el risc, però ha de fer també reflexionar tots els ciutadans. No hi ha hagut ferits greus ni morts aquesta vegada, com malauradament havia passat en anys anteriors, per exemple, en la mort d'una noia per un petard del Maresme, ara fa uns quants anys, i l'atropellament més recentment a un grup de llatinoamericans a la via del tren quan anaven a una festa a Castelldefels. El més important és que no hi hagi víctimes, com ha passat aquest any, i que, com es diu popularment, tots tinguem la festa en pau. Més enllà d'això, els riscos per a la salut individual i pública són encara prou alts perquè les autoritats augmentin la prevenció i la precaució i, sobretot, perquè tots els catalans ens conscienciem d'això. Potser la màxima precaució amb els petards i les fogueres, més solidaritat amb els veïns vulnerables als quals molesta especialment el soroll i una sensibilització davant la neteja i la preservació dels espais públics són algunes de les pautes que tots hauríem de seguir més, sempre començant per donar més rellevància com a prioritat número 1 a la vida i a la salut. No és fàcil combinar la legítima diversió d'una festa com la revetlla de Sant Joan amb la tranquil·litat de tots i la preservació de la salut, sobretot dels més febles. Però amb la col·laboració de tothom estem segurs que es pot aconseguir un bon equilibri entre aquestes dues potencialitats de la nostra societat. Bona tarda, passen 2 minuts i mig d'un quart de set. Estem en directe a Ràdio Estel per parlar-vos de salut i qualitat de vida. I ara fem un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre altres temes, dels afectats per diftèria a causa del cas del nen d'Olot, encara ingressat en estat greu a Barcelona. Per millorar la nostra qualitat de vida, avui a la secció de Medicina Natural parlarem de la circulació. 7 de cada 10 catalans pateixen problemes de circulació, una molèstia que es veu molt aguditzada ara a l'estiu, amb la calor, sobretot en dones. Com podem millorar la circulació de manera natural? Ens explicarà tot el que cal saber el doctor Jordi Forés. I finalment coneixerem una nova proposta editorial de la mà de l'editora Míriam Malagrida, amb qui parlarem avui de salut mental. I és que, segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 4 persones, o el que és el mateix, el 25% de la població, pateix un trastorn mental durant la seva vida. Les malalties mentals representen ja el 12,5% de totes les patologies, un percentatge superior al del càncer o als trastorns cardiovasculars. I es preveu que aquest percentatge sigui encara més alt en un futur. Benvinguts al Vademécum.
L'envelliment cutani és un conjunt de transformacions que es produeixen a la pell amb el pas del temps. Els signes més comuns són arrugues, pèrdua d'elasticitat, taques i sequedat. Un dels millors suplements per la cura de la pell és la vitamina E, que gràcies a la seva capacitat antioxidant pot desactivar els radicals lliures causants de les marques d'envelliment. Vitamina E, de Natur Plus, és el teu antioxidant per protegir-te des de l'interior. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
Comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana. El Departament de Salut ha informat que s'han fet un total de 307 assistències sanitàries relacionades amb la revetlla de Sant Joan, la majoria per cremades i afectacions oculars produïdes per les fogueres i els petards. D'aquestes 300 persones ateses, hi havia 91 menors d'11 anys i 80 amb edats entre els 11 i els 17. Pel que fa als tipus de lesions, s'han registrat 146 cremades lleus, 26 greus, 68 lesions o amputacions i 67 lesions oculars. Els afectats que han estat traslladats a hospitals o centres d'urgència d'atenció primària s'han repartit a Barcelona 236 i la resta entre la Catalunya Central, Girona, Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, Tarragona, on hi ha hagut 32 casos, i les Terres de l'Ebre. Dos nens de les 10 persones infectades de diftèria a causa del menor d'Olot ingressat en estat greu per aquesta malaltia ja han estat donats d'alta. Els dos menors van donar positiu en les anàlisis biològiques que es van fer a l'entorn del nen malalt, però no han desenvolupat la malaltia, de la mateixa manera que 8 persones més també els ha passat el mateix. Tots van rebre tractament amb antibiòtics i han estat controlats regularment. Dos dels nens han donat negatiu en dos controls i, per tant, se'ls ha donat d'alta. La resta d'afectats seguiran el mateix protocol fins que la càrrega bacteriana sigui inexistent, ja que de moment encara en tenen, tot i que sigui baixa. L'ús de la quimioteràpia oral s'ha multiplicat per 10 en l'última dècada a l'Institut Català d'Oncologia i actualment el 32% dels pacients que hi reben quimioteràpia prenen els fàrmacs per aquesta via. La quimioteràpia oral permet seguir el tractament a casa i redueix les molèsties i els riscos de l'administració endovenosa. Els pacients que de forma més habitual reben fàrmacs orals són els que pateixen càncer de mama, còlon, pulmó i la leucèmia mieloide crònica. El 44% d'aquests fàrmacs orals estan en fase d'investigació i provenen d'assajos clínics, una dada que indica que l'administració per via oral de la quimioteràpia serà cada vegada més freqüent els propers anys. Un apunt internacional. Una intensa onada de calor s'ha instal·lat des de dissabte passat al sud del Pakistan amb temperatures altíssimes que han arribat als 45 graus. El govern del país asiàtic ha declarat l'estat d'emergència a la província de Sindh, on ha desplegat l'exèrcit. A Karachi, la ciutat més poblada amb 20 milions d'habitants i la capital financera del país, han mort 1.100 persones. Moltes són de més de 60 anys i treballadors a l'aire lliure. Els hospitals de la ciutat de Karachi s'han vist col·lapsats. S'han atès uns 40.000 afectats pel cop de calor. L'onada de calor ha coincidit amb l'inici del Ramadà, d'altra banda, un temps que va començar divendres passat, període sagrat per als musulmans que no permet menjar ni beure entre l'alba i la posta del sol durant un mes. I el Ministeri d'Hisenda ja ha abonat als transportistes de mercaderies per carretera de l'Estat espanyol 685 milions d'euros en concepte de devolució del qual el sector va pagar per l'anomenat cèntim sanitari, import que representa gairebé la totalitat, el 91,3% concretament, dels 750 milions reclamats. El govern de Madrid va haver d'afrontar la devolució del recaptat per l'impost, una taxa que diverses comunitats autònomes havien aplicat al combustible per contribuir a finançar la sanitat. Però, recordem-ho, la Unió Europea va declarar-lo il·legal. Segons dades de la Confederació Espanyola de Transports de Mercaderies, del total de 860.000 sol·licituds de devolució remeses a Hisenda, el Ministeri ha calculat el 96,5% d'aquestes i les ha estimades.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Natures Plus presenta l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Amb la calor de l'estiu, les cames i els turmells d'algunes dones donen senyals que alguna cosa no va bé. Inflor, varius, cel·lulitis, edemes, formiguejos, rampes... són gairebé sempre conseqüència d'una insuficiència venosa que es manifesta de maneres diferents. L'embaràs, la sobrecàrrega o determinats hàbits i posicions causen aquest mal tan comú que és la mala circulació. A l'estiu hi ha qui té els turmells irreconeixibles, i és que les altes temperatures i l'edat provoquen una vasodilatació que fa que el retorn venós no sigui tan eficient i el problema s'accentuï. Mans i peus inflats són el primer signe d'alerta. El sedentarisme, l'excés de sodi, una alimentació inadequada, l'excés de pes o certs medicaments, com ara els anticonceptius orals, fan que cada dia més persones pateixin problemes de circulació. Com podem fer front i resoldre aquest problema de manera natural? Tenim amb nosaltres, perquè ens parli d'aquest tema una mica més, el doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural. Doctor Jordi Forés, molt bona tarda.
Bona tarda.
Quan i per què sorgeix un problema de mala circulació?
Bueno, és més habitual que sorgeixi amb dones a partir d'una mitjana edat, on normalment per una predisposició doncs ja comencen a tenir els típics símptomes, com tu has dit, que es dilaten les venes, comencen amb un dolor constant, que s'inflen les cames, sobretot a última hora doncs, de la tarda, vespre, a vegades inclús en rampes nocturnes, cames molt, molt cansades, inclús endormiscades, amb picor, inclús a vegades coixó. Llavors, en aquestes èpoques de més calor és quan més aviat apareixen els símptomes i aquests desapareixen quan fa més fred. Per això moltes vegades molts pacients se n'obliden durant el resto de l'any, durant la tardor i l'hivern, i quan ja arriba la calor ens en recordem que tenim aquest problema i bueno, llavors correm-hi tots a buscar tractaments que puguin alleugerir, si més no, tots aquests símptomes tan, tan desagradables.
I quins són aquests primers símptomes que desvetllen que no tenim bona circulació?
Bueno, els primers símptomes que comencem a veure és que, per exemple, que ja no ens entren bé la sabata. És una cosa molt senzilla de veure, que dius, ostres, aquesta sabata anava bé i em costa de que m'entri, no? Després d'haver passat doncs, al llarg del dia, doncs, això és un símptoma que ja comencem a tindre probablement mala circulació. I que veiem que el turmell, doncs, quan aixequem al matí, està molt bé i al cap del pas de les hores es comença a inflar una mica. Són els primers símptomes, abans de que vingui el dolor, la molèstia, etc., doncs que ja comencem a tindre una mala circulació i que hauríem de començar a posar-hi remei.
Quin paper hi juga l'alimentació? Quins aliments ens perjudiquen i potser hem d'eliminar quan tenim aquests símptomes? I també, per contra, quins aliments són beneficiosos?
Bueno, jo, més que res, el tema de la circulació venosa, aquesta alteració, la millor aliment és l'esport. poder fer durant un exercici físic durant tot l'any un passeig lleuger, no cal que, però cada dia, això sí, una hora al dia, no cal que anem al gimnàs, però una hora al dia doncs, seria una cosa molt interessant, com inclús anar en bicicleta estàtica o no, però bicicleta també seria una bona cosa, la natació, i si poguessin caminar ja descalços sobre l'aigua, llavors ja seria el més, no? L'exercici físic com mesura preventiva és el millor. A nivell d'alimentació, doncs, hi ha unes fruites que ens poden ajudar, com és la pinya, la papaya i les prunes, i les llegums, el que som grans defensors de les llegums. Les llegums també ens ajuden. També massatges, Els massatges, a vegades que diuen a un pacient, diu, m'he fet un massatge linfàtic, doctor, li sembla bé? Dic, fantàstic. Un massatge linfàtic per un bon professional funciona molt bé, i si volem fer-ho d'una forma casolana a casa, doncs prenguem nota amb un oli d'ametlles o d'oliva ecològica, o inclús alguna crema de rus que ja es ven a les farmàcies, o d'amamelis, o el circolimfe de laboratoris Naturplus, que funciona realment molt bé, amb un massatge, per exemple, amb aquest del circolimfe, des dels turmells, doncs cap al cor, cap a dalt, sempre en direcció cap amunt, ens alleugereix al final del dia d'aquest dolor, d'aquesta picor, d'aquest malestar. Uh-huh. I sobre, doncs, l'acompanyem, doncs, d'aquests productes naturals de mamelis, de rusc, com és el que ho porta el circulínfem comprimits, doncs llavors ja el tractem ja és complet, sobretot per aquests pacients que tenen més símptomes de lo normal, com és, ja és el dolor i la inflor important al final del dia.
Una última qüestió al doctor Jordi Forés, especialista en medicina natural. Hi ha persones més propenses o amb més risc de patir problemes de circulació, i en aquests casos quines conseqüències pot tenir per a la seva salut a la llarga viure amb aquesta mala circulació?
Home, hem de tenir en compte que una mala circulació de retorn de les cames, i que aquesta persona doncs no sigui conscient que és un tema important i que se'n vagi a prendre el sol, doncs, des de les 11 del migdia fins a les 2 i a la tarda i continuï, pot haver-hi un risc, doncs, inclús de sèrio per la salut, d'embòlia, de tindre un problema vascular més important. Per això dic que no és cap tonteria, les venes són una musculatura, les hem d'enfortir a través, com he dit, de l'exercici físic, i tot i així, encara que els enfortim, evitar les hores de més sol, de més calor, per evitar aquest excés de dilatació i que no hi hagi un problema vascular del que ens puguem arrepentir més tard.
Doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i haver-nos donat, com sempre, consells per millorar la nostra salut i qualitat de vida. Molt bona tarda, doctor Forés.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Passen gairebé 3 minuts de 6:45. Seguim amb vosaltres al Vademecum.
Nàtors Plus ha presentat l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Nàtors Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
L'envelliment cutani és un conjunt de transformacions que es produeixen a la pell amb el pas del temps. Els signes més comuns són arrugues, pèrdua d'elasticitat, taques i sequedat. Un dels millors suplements per la cura de la pell és la vitamina E, que gràcies a la seva capacitat antioxidant pot desactivar els radicals lliures causants de les marques d'envelliment. Vitamina E, de Natur Plus, és el teu antioxidant per protegir-te des de l'interior. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es. El Vademecum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
Continuem amb el programa d'avui, ara amb la secció Llibres que curen, en la qual l'editora Míriam Malagrida ens porta cada setmana els últims llibres publicats i relacionats amb el món de la salut i la psicologia. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, aquesta setmana, Míriam, parlem de salut mental. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones pateixen un trastorn mental durant la seva vida. Les malalties mentals representen ja el 12,5% de totes les patologies, és a dir, una de cada vuit, un percentatge superior al del càncer i als trastorns cardiovasculars. I es preveu que aquest percentatge sigui encara més alt en un futur. Amb aquestes dades és inevitable preguntar-se si són les malalties mentals les protagonistes de la salut en aquest segle XXI. El que és segur és que sí que són les protagonistes de la novel·la La chica del león negro, de la jove escriptora madrilenya Alba Quintas. Aquesta tarda parlarem amb l'autor, però abans, Míriam, fes-nos una introducció a aquesta original obra.
Doncs bé, com bé has dit, es tracta d'una novel·la de fantasia en la que l'autor ha creat un món paral·lel a la realitat que tots coneixem, on els que governen aquest món són els que podríem anomenar els horrors de la ment humana. M'explico. És un món obscur, comparable potser a l'infern de Dante, on trobem la depressió, la ràbia o la melancolia en forma de personatges. Concretament, aquesta realitat que l'autora ha anomenat Nèmesis està governada per 7 delirants i cada un d'ells és la representació d'un trastorn. Quan un humà corrent entra en els dominis d'un d'aquests delirants, és posseït per les emocions del delirant que governa aquella zona. Si entra a la zona de melancolia, per exemple, una intensa sensació de tristesa l'envaeix fins al punt que pot acabar morint de depressió.
I per què un ésser humà voldria entrar en aquest món?
Doncs precisament aquesta és l'essència de l'obra, perquè precisament en aquest món, que a priori doncs, sembla tan aterrador, és un indret on els artistes poden trobar la inspiració. Els artistes pacten amb els 7 delirants perquè, a canvi de la seva cordura, se'ls otorgui inspiració artística. L'autora parteix d'una idea que no és nova, és la relació entre creativitat i salut mental. Tot i que aquí recorre la fantasia per explicar aquesta relació, és sabut que molts grans artistes de la història doncs, presentaven algun trastorn psiquiàtric. I a tots en seguida ens venen a la ment doncs, creadors com Virginia Woolf o el pintor Van Gogh. I mentre em documentava per explicar aquesta novel·la, vaig trobar un estudi publicat en Nature Neuroscience, basat en més de 150.000 europeus, que demostrava que certament hi ha una relació entre creativitat i el risc de patir esquizofrènia i trastorn bipolar.
Un estudi interessant, doncs, i una novel·la que aborda aquesta relació entre creativitat i salut mental. I aquesta tarda tenim amb nosaltres l'autora de La chica del león negro, de la jove escriptora madrilenya Alba Quintas, que amb només 20 anys ja ha publicat 3 novel·les i ha guanyat el certamen literari Jordi Sierra i Fabra i ha resultat premi extraordinari del Premi Literari La Caixa Plataforma, precisament amb La chica del león negro. Buenas tardes, Alba Quintas, benvinguda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Alba. Estábamos hablando de la relación entre creatividad y salud mental. Grandes creadores de la historia son conocidos también por sufrir trastornos mentales. ¿De dónde nace la idea de Némesis? ¿En qué te inspiras para crear un mundo en el que creatividad y locura van de la mano?
Pues precisamente en eso en el que dices. Tú, por ejemplo, entras en Internet y te encuentras un montón de páginas, de hecho son de las más abundantes, en que son directamente listas de escritores que padecieron trastornos mentales, de escritores que se suicidaron, de depresivos, trastornos bipolares, todo esto. Y realmente cuando empiezas a escribir, como a mí me sucedía, asusta, porque piensas, oye, yo que quiero ser escritora y a lo mejor me estoy metiendo en la boca del lobo, por así decirlo, a lo mejor por el simple hecho de crear, puede que me haga más proclive a sufrir cualquiera de estos trastornos. Luego, realmente te das cuenta de que escribir no tiene nada que ver con un trastorno mental, quizá un poco con tu propia sensibilidad, pero no el hecho de escribir, porque escribir realmente, en lugar de acercarte a los trastornos mentales, yo diría que te aleja. Y de hecho son muchos los psicólogos que dicen que ojalá todos sus pacientes escribieran, porque una vez escribes algo, lo pones ahí, te distancias de él y lo puedes tratar incluso.
Y Alba, ¿podrías hablarnos de los protagonistas de tu historia y de los motivos que los llevan a Némesis?
Sí, son, vamos, para mí los protagonistas son 3, aunque son 2 los que aparecen en la novela, que son Serena y Pascal. Serena tiene 17 años, Pascal también, y son una pareja de chicos de instituto. Lo que pasa es que no tienen nada de normales. Serena es una chica que viaja entre mundos porque está buscando la cura para su novio Pascal. Pascal lo que le pasa es que padece trastorno bipolar. De hecho, en el libro aparece, bueno, creo que aparecía un episodio de manía, que es el episodio así más eufórico, por así decirlo, y muchos episodios depresivos que en el trastorno bipolar son mucho más frecuentes. Y Serena viaja entre mundos buscando una forma de tratar a Pascal, quizá en esa impotencia que tienen muchos de los afectados por trastornos mentales o de sus familiares o parejas más cercanas, de no saber bien qué hacer. Y Serena, como tiene némesis, parece que sí que sabe qué hacer, porque tiene un mundo en el que los trastornos han cobrado cuerpo y parece que tiene esa posibilidad de actuar.
Y Alba, de los 7 delirantes que gobiernan Némesis, ¿cuál es el más terrible?
Bueno, creo que en el libro lo dejo bastante claro porque por algo pone que es la más poderosa, es Melancolía. Que Melancolía es el antiguo nombre que se daba a la depresión ahora mismo.
¿Y crees que en la vida real también la melancolía es uno de los horrores de la mente humana más temidos?
Sí, de hecho se lleva con muchísimo, es el trastorno mental más padecido en toda la población. Creo que es la primera causa de baja laboral en todo el mundo. Y no solo eso, sino que, como decía Lorca, por ejemplo, no hay peor sentimiento que el de haber perdido la esperanza. Miguel Hernández acaba su Hombre Acecha con Dadme la esperanza. Luis Rojas Marcos, en sus libros, trata la depresión como uno de los ladrones de felicidad. Esa es la depresión, algo realmente temible porque por muchísimas razones, realmente. Para mí las cosas más terroríficas de la depresión, por así decirlo, es cómo de un plumazo te puede borrar el futuro, que es algo que aparece en el libro siempre con esos símbolos de relojes parados. El libro es muy metafórico.
Bueno, vamos a la parte positiva de la novela. La protagonista, Serena, es una luchadora. ¿Qué crees que aprende de su viaje a Némesis?
Que realmente Serena es artista, para empezar, es también escritora. Entonces, la intenté desarrollar como un personaje completamente opuesto al resto de los artistas que hay en Némesis, que buscan inspiración en estas encarnaciones de los trastornos mentales. Entonces, Serena es el prototipo del artista que a mí me definió Jordi Sierra y Fabra, de hecho, de ese artista trabajador, de ese artista humilde, de ese artista que vive para crear su arte. De ese artista que no tiene nada que ver con, no sé, los Bukowski de la vida y estas cosas. Entonces, por eso Serena es una luchadora y por eso Serena acaba aprendiendo, no pienso revelar el final, pero sí que acaba aprendiendo que su arte puede con cualquier delirante y que su arte incluso puede sacarla de todo el horror de Némesis.
Y Alba, la última pregunta, una pregunta más personal. Con solo 20 años ya has publicado 3 novelas y has ganado 2 certámenes de literatura a nivel mundial. ¿Cuál es la clave de tu éxito?
No tengo ni idea, para qué mentir. Mucha suerte, mucho trabajo, muchas horas de estar escribiendo, sobre todo en vacaciones yo escribía, y también el rodearte de las personas adecuadas y el saber quién te puede ayudar y saber dejarte ayudar, porque al final es muy fácil decir yo solo puedo con todo, pero no, hay que tener mucho valor para dejarse ayudar. Y un poco de esto y un poco, no sé, de iniciativa también, claro, porque entiendo que mandar para los jóvenes, sobre todo cuando tienes 14 años, que yo empecé con 14 años, mandar manuscritos a concursos es un paso que dices, uff, ¿en dónde me estoy metiendo? Pero al final, si tienes iniciativa y tienes voluntad y ganas de aprender y de superarte, siempre acabas consiguiendo algo.
Muchas gràcies, Alba Quintas. Gràcies, Míriam, també, per l'entrevista i per la secció. Alba Quintas és autora de La xica del León Negro, una novel·la de fantasia que submergeix el lector en un món governat pels horrors de la ment humana. Fins una propera ocasió, Alba Quintas. Que vaya bien. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Josep hem acompanyat el Jordi Carretero, la Blanca Aranyó, la Míriam Malagrida, també l'Eva Caballero, que avui no ha pogut ser-hi, però tornarà, si Déu vol, dijous vinent, i qui us ha parlat avui, l'Ignasi Miranda. Ens acomiadem esperant que hàgiu passat una bona estona i que hàgiu pres nota dels consells per millorar la vostra qualitat de vida. Que acabeu de passar bona tarda. Seguim acompanyant-vos a Ràdio Estel. Salut! Radio